Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Si aquest dimecres passejàveu pels carrers de Sydney, segurament deveu haver vist com feien un gos a la brasa. De fet, era un gos de mentida, però us puc assegurar, semblava un gos de veritat. Un grup d'animalistes feien veure que el cuinaven mentre es podia llegir: si no et menges un gos, per què et menges un xai? Això passava a Austràlia. A França, els carnissers han demanat protecció policial al govern després dels atacs a les seves carnisseries. Els ramaders britànics diuen que n'estan farts de rebre amenaces i que se'ls titlli d'assassins i violadors. A Toronto, al Canadà, un xef, cansat de les protestes a la porta del seu establiment, es va posar a desusar una cuixa de cèrvol davant del seu restaurant. Estan arribant massa lluny les protestes dels vegans? Respecto als vegans, fins i tot puc arribar a entendre l'essència d'aquest moviment polític. Però si un vegà em vol convèncer, dir-me assassina mentre menjo un entrepà de pernil no ho trobo una bona idea. Així, no.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany, bona tarda.
Bona tarda.
Què ha passat al voltant d'una taula aquesta setmana, va?
Meravelles hi poden passar al voltant d'una taula, igual que a l'interior de la cuina d'un restaurant. Ho sap prou bé el xef britànic Alberto Crisci, d'origen italià, com veus, que ha liderat un projecte de reinserció de reclusos a través de la gestió de restaurants.
O sigui, estem parlant de restaurants a l'interior de centres penitenciaris, de presons, vaja.
Exacte. The Clean Charity es diu aquest projecte pioner amb què el xef Crisci ha aconseguit obrir 4 restaurants amb menús moderns, equilibrats, elaborats, cuinats i servits per reclusos.
Per tant, són restaurants oberts a la gent del carrer.
Sí, tant, hi pot anar qualsevol, però el més interessant és la funció social que fan, ja que, explica el xef, cap dels reclusos que ha treballat en algun dels seus restaurants penitenciaris ha hagut de tornar mai més a la presó.
És una història bonica, aquesta, eh?
Una història que possiblement explicarà, si no ho ha fet ja, el nou suplement de temàtica gastronòmica del diari Los Angeles Times. Serà un producte separat del diari i que ha rebut un impuls decisiu per desig del nou propietari del mitjà. La ciutat de Los Angeles es considera la capital gastronòmica dels Estats Units i el Times ha volgut reflectir-ho a les seves pàgines.
Malauradament és un cas excepcional aquest, eh? En l'àmbit dels diaris, allà i també aquí, perquè la tendència és tancar seccions, reduir personal, abaratir costos. Ja se sap que els ho preguntin, eh, els amics de Playground Food, un suplement de referència en l'àmbit gastronòmic que s'està quedant en res.
I acabo amb dues històries breus, difícils de creure.
Va, la primera.
Coca-Cola i la companyia aèria Delta demanen perdó per uns tovallons que servien en ple vol i en què s'animava els passatgers a escriure-hi el seu número de telèfon i entregar-ho només en cas d'accident. Mal gust, han rebut queixes, totes aquestes coses.
Mal gust total. I l'altra notícia?
Doncs que ha obert a Barcelona el primer supermercat de menjar friki.
Friki. Això serà una mina d'or, eh? Per la teva secció pel Nyapotop, ja ho estic veient.
S'hi podrà trobar de tot, la xocolata del Willy Wonka, la beguda d'hidromel de Harry Potter, cereals de Super Mario, les galetes de Shin-Chan i molts més productes relacionats amb pel·lícules, sèries o dibuixos animats. Per tant, Paula, si vols comprar coses estranyes, ja tens botiga de confiança.
Sí, si m'ho vol comprar a mi o a tu, eh? Ja aniré, sí, i tant. Però a mi ara el que em ve de gust és sentir en Ramoneda.
Doncs no en parlem més. Ramoneda!
Avui tenim un gastrònom en llauna, una sommelier carregada de teïna i un periodista a la sal. I per començar, què us ve més de gust? Tenim un neuròleg i una nutricionista que contenen tots els gustos i sabors, una cambrera amb samfaina i un escriptor a la gourmanda.
Què? Què fem?
Home, a mi em ve de gust, el neuròleg i la nutricionista.
Doncs vinga, demanarem això.
Va.
Excel·lent elecció. Un restaurant caníbal a Berlín. I don't like it.
I love it, love it, love it, uh-oh. De què depèn que ens agradi una cosa? I don't want it. I gotta have it, uh-oh. I de què depèn que n'odiem una altra?
Mira, Paula, tinc aquí un plàtan. M'ha enxerat que em sembla que no t'agrada molt. Segur que no el vols tastar?
No... bueno, va, obre-la a veure. És que no, de veritat, vull dir, és una cosa que...
A més, aquest té una pinta excepcional, eh?
Diego Redolar és neurocientífic i en rep el seu despatx de la Universitat Oberta de Catalunya.
on és professor i investigador del grup Cognitive Neurolab.
Mira, oh, que bona pinta. No vols tastar-ho?
No, no, espera que l'oloro, perquè potser diria que és l'única cosa a la qual hi tinc aversió. No, 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 em resulta, de fet, diria repulsiu. I mira que és una fruita sí, extensa, sí.
I l'olor també és aversiu per tu.
Sí. A no ser que m'obliguis,
no,
Diego.
No t'obligaré.
Escolta,
no pateixis.
Però si jo, no sé, em posés entre cella i cella, vull que m'agradi el plàtan, ho aconseguiria o no?
Jo crec que és molt complicat. Jo crec que és molt complicat perquè, mira, una de les coses que ens hem de plantejar és que quan nosaltres parlem del gust o parlem del sabor, el nostre cervell reconstrueix la informació que rebem de l'entorn a través de l'olfacte o a través de la llengua i al final el que ens produeix és un determinat sabor o la percepció del gust. I s'ha vist que les àrees del cervell que estan implicades en rebre aquesta informació de l'escorça que diem escorça gustativa, en cada persona sembla que són bastant diferents, estan en una mateixa zona, però presenten moltes diferències individuals entre les persones. Però dintre d'una persona, quan ja s'ha desenvolupat el sentit del gust, sí que es manté bastant estable i és molt difícil canviar-ho.
O sigui, el que està clar per això és que ens agradi una cosa o no, no depèn de les papil·les gustatives, sinó del cervell.
Depèn del cervell, és a dir, el cervell, i això passa amb tots els sentits, reconstrueix la informació que tenim al voltant. A vegades això és molt curiós perquè diem, la realitat és la que tenim al davant. No, la realitat que nosaltres estem percebent és la construcció, reconstrucció que fa el nostre cervell en funció dels sensors que tenen, els receptors que estan a la retina, a l'oïda o a la llengua, són receptors que són sensibles a alguns canvis que tenen lloc al medi. I al final el cervell el que fa és agafar aquesta informació i genera una percepció. I el mateix passa en el sentit del gust. Clar, el sentit al final és el que el cervell està reconstruint a partir de què? A partir del gust que ve directament de les pupil·les gustatives, a partir de l'olfacte. L'olfacte és molt important. De fet, quan diem el sabor d'un aliment, el sabor és la combinació sobretot del gust i de l'olfacte. Però després està la part de la vista. La vista és molt important i això ja a nivell de màrqueting es fa servir contínuament. Tu vas al supermercat i veus una poma vermella brillant i dius, que bona, i malgrat agafes la poma, la menges i no sap res. Però aquí també intervenen la teva experiència, inclús aspectes emocionals. El gust té una funció biològica i és que nosaltres puguem tenir interacció amb diferents estímuls de l'ambient. Per què? Per agafar aquests estímuls i menjar-los, o bé per evitar aquests estímuls i deixar de menjar-los. Clar, què vol dir això? Vol dir que en funció de la cultura, de l'experiència que tinguem, tot això ho podem canviar d'alguna manera. Per exemple, estem parlant en el cafè, el xocolata, la cervesa, un gust amarg molt important. Clar, nosaltres podem aprendre a que ens agradi el cafè i que dius, ostres, és que a mi m'agrada molt el cafè i prenc el cafè sol sense sucre i m'agrada molt. Com pot ser si biològicament és un gust que nosaltres ho tenim per descartar? Perquè diu, l'amar ho hem d'evitar perquè és com sinònim d'un verí.
Veig que m'has portat aquí un cervell maquíssim i parlàvem del cervell, dels gustos.
Sí.
On exactament s'ubica el gust? Tothom es pot imaginar un cervell, eh?
Sí, de fet, quan parlem de les modalitats sensorials, el gust és de les modalitats sensorials on dediquem menys tamany de la nostra escorça cerebral. Uh-huh. És una regió molt petita que queda oculta perquè no la veiem a simple vista. Hi ha un solc aquí a la part lateral del nostre cervell, a dintre de cada hemisferi, que si nosaltres ho separem, al final hi ha un trosset d'escorça que es diu ínsula de Rey, i aquí hi ha una petita àrea, que és l'àrea 43, que és el que diem l'escorça gustativa. És molt, molt, molt petita. L'escorça visual, per exemple, és tota la part occipital, o sigui que és molt gran. Per nosaltres, com a éssers humans, la visió o l'audició té molta importància per una interacció amb l'entorn. Per això dediquem molta quantitat de neurones del nostre cervell a la visió o l'audició. Però el que és el gust o l'olfacte no té tanta importància. Podem viure sense gust i sense olfacte? Podríem viure.
Clar, es pot perdre, no?, el sentit del gust.
I es pot perdre, de fet, sí. Tant l'olfacte com el gust són sentits que es poden modificar, però també es poden perdre.
Neurocientífics com Diego Redolar treballen amb la neurogastronomia per ajudar a millorar la percepció del gust perdut a conseqüència de malalties com l'ictus o l'Alzheimer, o a causa també de tractaments com la quimioteràpia.
Nosaltres a la llengua tenim papil·les gustatives i s'estimen que tenim uns 10.000 receptors, però aquests receptors presenten una vida mèdia. Què vol dir això? Que no estan presents durant tota la nostra vida. S'estima que duren de promig uns 10 anys. Clar, en condicions normals, en condicions estables. Si una persona pues, està rebent un tractament oncològic, quimioteràpia molt forta que està de fet atacant a diferents cèl·lules, no únicament les tumorals sinó també del nostre cos, doncs aquests receptors també estan patint i hi haurà una pèrdua substancial d'alguns d'aquests receptors. Sí. Per una situació no tan greu i més habitual, per exemple, que una persona fumi o que una persona doncs, a lo millor prengui diferents hàbits, això també pot configurar el seu gust. Una persona fumadora no tindrà el mateix gust d'una persona no fumadora. Per què? Perquè aquests receptors no seran iguals.
Bé, el plàtan no me'l menjaré, ja t'ho dic ara, però he portat aquí una cosa que genera, mare de Déu, quin debat genera això, que és el coriandre.
Ostres, sí.
Déu-n'hi-do, sí, sí. No sé si et ve de gust menjar-te'l. Vinga, va, vaig a menjar.
Olora molt bé, olora molt bé.
Sí, però per què hi ha gent que li encanta? Sí, mengem una mica. I d'altres que el troben, això, repulsiu, eh?
Sí, hi ha aliments, com deia...
És que és molt peculiar,
És molt peculiar, sí.
Molt,
sí.
Eh?
És molt peculiar. Mm. Això passa que quan són gustos que són molt intensos o molt marcats, sí que és veritat que ens podem trobar en una dicotomia de que ens agradi molt o que no ens agradi gens. Mm-hmm. I aquí sí que tota la part d'experiència i tota la part d'aquests aspectes més no tan inicials del desenvolupament o no tan biològic per d'alguna manera, sinó més per l'experiència, tot això pues, podria explicar aquestes diferències individuals. Que s'han fet estudis, pues, es veu que hi ha moltes diferències i que l'organització d'aquesta escorça, quan nosaltres estem percebent la informació del gust, pues, és molt diferent, que para que si agafes una persona i segueixes durant un temps, veus que és estable aquesta organització dintre d'aquesta persona.
I després t'he portat una cosa, home, algú ho trobaríem que no li agradi la xocolata. Això agrada a molta gent.
Sí, sí. I mira que aquí la xocolata seria un dels aliments per evitar-ho, perquè de fet el gust amarg ens ve donat de tal manera que nosaltres hem d'evitar aliments que portin o que ens activin els receptors de l'amar i aliments que ens activin el receptor de l'àcid. L'àcid per què? Perquè aliments que s'estan fent malbé, pues, hi ha una proliferació de bacteris i tal, i això pues, genera un gust àcid.
Ah, clar, pensava per exemple en això del picant, que un mexicà no, té molta més resistència que nosaltres al menjar picant i al menjar molt picant, no?
Sí, en el cas del picant sobretot es deu a una molècula que es diu capsaïcina. S'han fet estudis per veure si hi havia poblacions de Mèxic o d'altres països com l'Índia també que fan servir molt el picant, si hi havia diferències genètiques, inclús s'havia identificat alguna molècula, però sobretot al final les conclusions que s'han arribat és que aquí l'experiència i la part cultural és molt, molt important.
Que no t'agradi una cosa o diverses, no sé si jo diria, m'atreviria a dir que no està massa ben vist, perquè sempre a vegades es repeteix aquella frase de home, has de menjar de tot, sí, t'ha d'agradar tot.
Quan hi ha tantes diferències individuals, clar, tu estàs veient, ostres, però si això està tan bo, com pot ser que no t'agradi? Sobretot jo penso que és molt important aquest aspecte de aquestes diferències tan marcades a nivell interindividual que fa que tu d'alguna manera no entenguis com a una altra persona no li pugui agradar. Per exemple, el plàtan sent pues, un aliment que a bona part de la població li agrada. Clar, la percepció que tenim de lo que nosaltres estem menjant depèn de múltiples estímuls i depèn de tota la reconstrucció o reconstrucció que fa el cervell tenint present tot això.
Diego, i tu per curiositat eres d'aquests nens que els hi agradava tot s'ho menjaven o no?
Pues jo el que recordo és que ho provava tot, ho provava tot i hi havia coses que m'agradaven i coses que no, però sí que és veritat que quan em donaven alguna cosa pues, tenia curiositat de provar-ho.
Doncs moltíssimes gràcies a Diego Redolar, un plaer. Jo m'emporto la xocolata i tu et quedes amb el plàtan.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Adéu.
Sortim de la Universitat Oberta de Catalunya i arribem al barri de les Corts, a les portes de l'Escola Duran i Bas, on ens espera Sara Pareja, dietista nutricionista de la Fundació Alícia.
Sara, aquí darrere d'aquesta paret tenim uns nens que juguen, bueno, els sentim, que estan... és l'hora del pati. Ara imagina't, per exemple, que ara entrem en aquesta escola, en aquest pati d'aquesta escola, i tu portes una safata plena de dònuts, amb xocolatines, alguna beguda ensucrada, i jo porto un entrepà, entrepans de pa amb tomàquet, amb formatge, per exemple, i mandarina, que ara és època de mandarines. No sé qui es guanyaria més amics, si tu o jo.
Ostres, ja et dic jo que com a nutricionista intentar entrar en una safata amb dònuts, begudes ensucrades i tot això, em faria una mica de... no, de tirar-me cap, tirar cap enrere, però, a veure, segurament més amics me'ls guanyaria jo, però jo crec que a poc els nanos també un cop passa aquesta, no, aquesta línia de, dels aliments ensucrats, cada vegada hi ha més nanos que, bueno, que igual s'arriben i s'apropen molt més a que hi hagi aquest gust per la mandarina, perquè els entrepans també els agradi, però bueno, està clar que el sucre és una cosa que els agrada i els atrau molt. A veure, realment que els agradi el dolç és una característica innata. O sigui, nosaltres ja tenim com una predisposició genètica a que ens agradi el dolç. De fet, la llet materna és dolça. Lo relacionem amb energia, energia que ens aporta, bueno, per al nostre cervell. És una energia de metabolisme molt ràpid, bueno, ens aporta energia. De fet, en canvi, moltes coses amargues no els agraden als nanos. I fins i tot n'hi ha algunes que poden ser tòxiques, bueno, per nosaltres. De petits, bueno, per prevenció, com que encara no tenim aquesta cultura presa, els nanos poden ser molt amargfòbics, podria dir d'una forma, i és per això que un nen petit és molt difícil que li agradi l'escarola, la carxofa, bueno, aquestes verdures més amargants. A mesura que ens anem fent grans, aquests hàbits canvien i els gustos canvien també. I és veritat que nosaltres li donem un plus a aquests aliments i és que són saludables, per tant, a poc ens anem introduint. És claríssim que el menjar s'ha d'educar, és de fet... es parla fins i tot, bueno, que aprenem a menjar quan estem al si matern, no? Quan estem al ventre de la mare, i això és una cosa que està ja estudiada i que està comprovada. Quan el nano rep a través del líquid amniòtic l'aliment que, bueno, que està menjant la mare, hi ha molts compostos aromàtics que arriben al nano, i això, bueno, dona una codificació. Però si a més el nano sent que la seva mare gaudeix amb el que està menjant, es dona com un impuls, no? Una codificació positiva. Per tant, és una manera indirecta d'ensenyar-li al nano, ei, això, que tu encara no saps què és, però que sàpigues que a la teva mare li agrada.
Recordo que el Xinxan ja deia que a ell no li agradava gens el pebrot. A mi no m'agrada el pebrot. Però no sé si és un tòpic, això, que les verdures i les fruites estan, diguéssim, molt mal considerades entre els nens.
Clar, la fruita és dolça, no? La fruita té aquest sucre natural que ja, bueno, que li dona aquest gust i que ens atrau molt més. Les verdures... sí, són amargants, la gran majoria. Això és un fet real. Però què hem de fer? Bueno, hi ha moltes maneres. Hem d'educar a través de què? Per exemple, a través de la cuina. Bueno, la cuina és bàsica per ensenyar als nanos a menjar millor. És veritat que els nanos, menys o menys fins als 2 anys, tenen moltes fòbies sobre els aliments amargants. Però a partir dels 2 anys comencem una mica com a intentar reforçar, no, aquest, i a canviar partint d'aquestes estratègies que la cuina ens pot donar. Però què passa a les cases? Bueno, pues, si tu dius que has de menjar fruita, que has de menjar verdura, però a la casa no hi ha, per les raons que siguin, és molt difícil.
O aquesta frase, no?, que segur molts de nosaltres ens hem hagut de sentir, de si no t'ho menges ara per dinar, t'ho trobaràs per sopar.
Jo, sí, i tu veus el nen amb aquest plat fred de verdura cada vegada més opaca i sense gust, fa l'efecte contrari, totalment. No, jo crec que no és la idea. Jo crec que això és una cosa molt de fa molts anys a darrere, i jo crec que ara no estem en aquesta tònica.
Recordo, no?, aquesta pel·lícula de Pixar, Inside Out, on la nena, tots els botons, entra en estat de pànic quan ella veu el bròquil. Bueno, sobretot qui entra en estat de pànic és el fàstic, no?
Estoy detectando un olor peligroso.
Este es asco. Básicamente impide que Riley se envenene.
¡Es bròquil! ¡Brata!
Clar, aquí entren moltes coses. Més que a l'olor, que, no?, que, bueno, quan tu poses a coure el bròquil no fa bon olor, això és veritat. Però, bueno, has de passar aquesta barrera de l'olor i intentar, bueno, i quan tastes ja és diferent. Costa, sí, però no crec que sigui una cosa verdadera. O sigui, els nanos realment mengen la fruita i mengen la verdura. O sigui, els que ens miren les 24 hores. Per tant, si tu realment vols que el teu nano mengi verdura, és que t'ha de veure tu menjant-la. O sigui, menjant-la, perquè el que no val és tu a taula, el nen amb un plat de verdures i tu amb un bistec. Això no té sentit.
Sara Pareja, doncs un plaer, gràcies. Els nens continuen jugant, eh? La veritat és que ens podríeu haver plantejat de fer aquest experiment, eh? Llàstima.
Amb les safates, dius?
Amb les safates, bueno, sí, vale. Sí.
Però per responsabilitat social, ja diria jo que canviaria amb les safates millor.
Doncs el proper dia ho fem. Vale. Moltíssimes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
A Catalunya Ràdio, un restaurant caníbal a Berlín obre els dissabtes de 3 a 4 de la tarda, amb Paula Molés. Els altres dies, tancat per descans del personal.
Clara Antúnez, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, tu ets més de te o de cafè?
Ara diré una cosa que no t'agradarà gaire, però més de cafè.
Bueno, no, però avui has vingut a parlar de te, no?
Sí, vinc a parlar de te.
Vinga, anem bé. I la Clara Antúnez, ben tornada al restaurant Caníbal, sommelier i nutricionista, amb qui parlem de les coses del beure avui ja. Sabem que parlarem de te, una beguda, per cert, que és que es pren de tot, eh? Calenta, freda, amb llet, sense llet, amb espècies, i que la trobem a desenes de pel·lícules i de sèries, no? Mary Poppins, La reina d'Àfrica, Downton Abbey, o, per exemple, Alicia, el País de les Meravelles. Aquelles teteres, que ballen i que xiulen damunt de la teula, aquest homenatge d'Alícia al País de les Meravelles, al món del te. Per situar-nos, Clara, quina és la principal diferència, perquè a vegades no sé si ho tenim molt clar, entre te i infusió? No és el mateix?
No té res a veure, i el te sempre ve d'un arbust anomenat Camellia sinensis. Mm-hmm. És com si parlem de vi i cervesa, el vi ve del raïm, la cervesa dels cereals. Què passa, doncs? Que els tes, siguin blancs, verds, grocs, vermells, blaus o negres, venen sempre d'aquesta Camellia sinensis. Mm-hmm. Si no, n'haurem de dir infusió, tisana, herbal tea, que es diu, es coneix també. Sí. El rooibos, per exemple, normalment es confon amb el te, mm-hmm, i no és Camellia sinensis.
Mm-hmm. És a dir, que jo puc entrar a una botiga i dir, si us plau, em pot preparar una infusió de fulles de Camellia sinensis, i m'entendran.
Així seria la manera més purista i més fidedigna. Ara, que t'entenguin o no, ja no ho tinc tan clar.
Clara, què volen dir els diferents colors del te? Perquè en tenim de moltes maneres diferents, eh? Verd, negre, vermell, blanc...
Correcte, depèn del seu tractament, sobretot del grau d'oxidació de les fulles. Sempre s'ha parlat de que el te negre eren fulles fermentades, el te blanc no, etc. El tema de la fermentació no és del tot correcte, perquè només és el te vermell el que una part de les fulles poden fermentar, és a dir, que hi ha una inoculació de bacteris i aquests bacteris fan una fermentació de les fulles. Mm-hmm. La resta de tes, les fulles s'oxiden.
Per
l'efecte de l'oxigen i la llum, el que fan és que es tornen negres, s'assequen, mm-hmm, i això és una oxidació natural. De menys a més, doncs, el blanc el més suau, el negre el més intens, i entremig el verd, el groc, el vermell, el blau...
Mm-hmm. És a dir, el negre el més oxidat, eh?
El més oxidat.
El te, no oblidem, és originari de la Xina.
Correcte, és originari de la Xina, però també trobem plantacions al Japó, a la Índia, a Turquia... I a Sri Lanka hi ha de les plantacions de més qualitat de Camellia sinensis.
Jo recordo a la Xina que la gent no bevia aigua. Bevia te tot el dia bevia te, i a més no ens entenien els que veníem de fora. Què feu bevent aigua si tenim el te? Clar que sí. I això de servir bon te, que a la Xina, bé, sí, el trobàvem de bon te, però aquí jo diria que és una proesa, és una aventura, trobar bon te.
Realment costa aquí molt. I quan t'he dit que m'agradava més el cafè, més que res t'ho deia, perquè si no bec un bon te no em ve de gust veure'l, i costa moltíssim trobar-ne. El temps d'infusió és important, no és el més important, però sí que és molt important el temps d'infusió. És complicat dir quin te està ben infusionat i quin no, perquè també hi ha el gust personal, l'hàbit, el que tu estàs acostumat a veure, no? Jo recordo molt a casa el meu pare sempre amb les bossetes de te, deixant-lo que no mirava el rellotge, i al cap d'una estona agafava allò i posava un núvol de llet i se'l bevia, i jo tastava allò i no m'agradava gens.
Clar. Hi ha llocs, de fet, que posen un temporitzador. No sé si és com ho hauríem de fer, no? Allò...
Seria l'ideal, sí, clar, perquè depèn del te, necessitaràs segons, o algun n'hauràs d'estar fins a 5 minuts, potser, esperant que estigui a punt. Com menys oxidada sigui la fulla, menys temps, com més oxidada, més temps el pots deixar. Tot i que si et passes de temps, més intensitat guanya. Si és una intensitat agradable, perfecte, però, per exemple, el te verd, si et passes, és molt amarg, i el te negre, si et passes de temps, és molt aspre, té molta astringència.
Clar, i el te verd, un cop em van dir que l'havia d'infusionar 40 segons.
Doncs segurament aquell sí que era així.
I era, no?, un te molt bo, sortia una infusió així de color palla, eh? No esperem que surti verda. Escolta, el puc tornar a infusionar, per cert, després?
Els bons tes, els tes de molta qualitat, es poden tornar a infusionar. Fins a 3 vegades pots fer servir la mateixa planta, la mateixa herba, el mateix te, i anar-lo infusionant. És a dir, tu te'n vas usar un al matí, guardes aquella planta, i al migdia després de dinar te'n pots fer una altra amb la mateixa.
Oh, honey, picture me upon your knee with tea for two and two for tea.
El temps d'infusió, que és important, però no és l'únic important, eh? Què més hem de saber per fer un bon te?
Primer element, l'aigua.
L'aigua, per cert, que en vam parlar, a la primera secció.
Correcte.
Amb la Clara. Podeu recuperar-la, per cert, a catradio.cat/caníbal, una secció que encara hi ha gent que ara em fa comentaris. Escolta, això del residu sec que vau dir, va impactar molt,
allò, sí,
del residu
fantàstic,
sec.
Sí, fantàstic, és el que volíem.
O sigui, ha de ser bona, l'aigua.
Sí, l'aigua ha de ser molt, com més pura millor. Després necessitem bona matèria prima, el que dèiem, bon te, bona Camellia sinensis, com més sencera sigui millor. Les de sobre, normalment aquests sobrets que et comprem al súper no són els millors. La quantitat, la proporció serien de 3 grams de te per 200 mil·lilitres d'aigua. I finalment, el temps, que ja n'hem parlat suficient.
Va, tornem a recordar Alicia.
Eres Alicia. Bien, como ves, seguimos tomando el té, porque me he visto obligado a matar al tiempo mientras esperaba tu regreso. Llegas tarde, ¿sabes? Traviesa.
La pel·lícula de Tim Burton del 2019, d'aquest clàssic de Lewis Carroll, que jo crec que tenia molt clar que el té els anglesos el prenen a les 5 de la tarda, no? El tea time, però bé, quina és l'hora del té? Qualsevol hora és bona, no?
Qualsevol hora del dia seria bona per prendre té. Sí que és veritat que al matí potser ens prendríem un té negre, perquè és molt més intens i té més cafeïna, i al matí el que volem és activar-nos una mica, i a la nit potser jo escolliria un té blanc pel seu baix contingut en cafeïna. Perquè recordem que el te també, com el cafè, té cafeïna. Una cafeïna que s'absorbeix de manera més lenta, més progressiva, i per tant no et dona el xut aquell que tens de cafè, sinó que és més progressiu el mantenir-te actiu.
Perfecte, doncs si trobeu un te de qualitat en algun bar o restaurant, enhorabona, i si el voleu fer a casa, ja ho sabeu, seguiu els consells de la Clara Antúnez, que en sap molt. Clara, ens veiem d'aquí un mes, que per cert m'has dit que vindràs amb un poeta.
Sí, vindré acompanyada amb un poeta.
Amb un poeta, poesia i vi. Ja sé que falta molt, falta un mes, però és que el temps passa molt ràpid. Fins aviat, Clara.
Fins aviat.
Ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. De moment no sortim a TripAdvisor, i potser millor. La Magdalena de Proust.
Jo us volia parlar d'un plat que m'acompanya des de molt petita.
Dolors Boatella, humorista i guionista, recorda un plat paternal.
En el que et pots trobar a taula amb els teus pares, amb el teu germà, amb la teva àvia. Us volia parlar dels arrossos del meu pare. És un gran cuiner, és un gran expert en aliments, però a més és una persona que hi posa molt d'amor a la cuina. Des de petita el procés començava al mercat, que és on comença el sofregit, anant a les parades seleccionades de la boqueria, continuant per la plaça de la Llibertat i passant per la peixateria Frederic, on hi han les mestresses més simpàtiques del barri. Per tant, els arrossos del meu pare ja comencen amb bon humor. Continuen a la cuina, fent xup-xup. I allà hi ha la ràdio que sempre està present. I també ma mare, que és la millor aliança que pots tenir. El tema és que els seus arrossos són perfectes i jo, a la vida, si espero alguna cosa, és arribar-li com a mínim a la meitat de bons dels que fa ell. Que compartiu molts plats, que gaudiu molt de la cuina, que és del millor que tenim.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
Alicia i Toni Massanés, els personatges, jo diria, més esperats d'aquest programa quan entren al restaurant Caníbal. Com estem? Bona tarda.
Molt bé.
El senyor de la temporada, que resulta que ara em dius que vens a parlar de peix blau i jo ja no entenc res.
Sí.
A veure, no és època, ara,
no és
de
època.
Peix blau. No és època.
No, no és època perquè, a més, fins a la primavera, i a partir de la primavera, i sobretot a l'estiu, és quan tenim aquest peix que ara ens diuen, abans no ho deien, ara ens diuen els científics que és molt bo perquè té el famós omega 3, etcètera, etcètera, que n'hem de menjar per almenys un cop per setmana o dos. I, per tant, com ho podem fer? No és la temporada, però en canvi ens diuen que n'hem de menjar cada setmana. Com
ho fem? Això és tot, barat, salmó, anxoves, aitons, tot això és peix blau, eh?
Sí.
I jo, quan em ve de gust, i perquè sé que no l'he de comprar ara, faig una cosa meravellosa, que és que em compro una llauneta de sardines.
És
i és el plaer més gran del món. I no ho dic per dir, és de veritat.
Sí. És una cosa que jo crec que estem perdent. És un invent que va tenir un senyor que es deia Perth, quan el Napoleó tenia que anar-se'n a fer la guerra i que no sabia com endur-se el menjar, i va inventar les conserves, no? Després van millorar, es van convertir en llaunes, totes aquestes coses, i durant molt temps n'hem menjat moltes. Ens permet menjar coses de lluny o d'una altra temporada i tenir-les, diguéssim, que són bones, no? Per tant, reivindiquem amb moderació i sense oblidar lo fresc, que també hi ha sardines de llauna que són boníssimes.
Avui parlem de la sardina de llauna, peix blau.
A veure, hi ha una cosa, nosaltres mengem molt peix i això és molt bo, i ens ho diuen des del punt de vista de la salut, però no ens enganyem, la majoria del peix que mengem no és d'aquí, això ho hem de saber també. N'hi ha d'aquí, però només és un tant per cent petit.
I a Portugal em sembla que hi vas estar i que et vas trobar llaunes record, com anava
allò? Sí, hi ha botigues, perquè si tu compres algun record de Lisboa et pot ser que sigui en forma de sardina, perquè ells són molt menjadors de sardines, els agraden molt, i és pràcticament un símbol de la ciutat. I tant és així és que han fet llaunes de sardines, botigues de records, que són només llaunes de sardines dels diferents anys. Per tant, pots comprar la llauna de sardines
del teu any,
del teu amic, del teu estimat, dels teus pares, del que vulguis.
Escolta,
això és fantàstic.
Això és un souvenir fantàstic. A més, la sardina en llauna té aquesta gran virtut, que és que et menges l'espineta.
Sí.
Tu menges tot,
sí. I això és molt bo, perquè és una font de calci molt important. Que, a més, com que la sardina també té vitamina D, doncs s'absorbeix molt bé. Per tant, és per lluitar contra l'osteoporosi, per tenir salut als ossos, perquè no se'ns trenquin ni de joves ni de grans, és una excel·lent manera de menjar calci.
Va, un cop fora de la llauna ja l'hem tret, sí. I abans de menjar-nos les soles, jo crec que, bueno, ens vols proposar altres maneres. Jo ho faig això, torrada de papa amb tomàquet i la sardina a sobre, perquè m'agrada així.
Sí, que és deliciosa, que no cal fer res més. De fet, l'entrepà de sardines, l'Albert Adrià diu que és el millor bocata del món,
mira,
no?
Home,
pel seu gust, també queden molt bé amb amanides. Els ous farcits amb una maionesa de sardines, fer una maionesa amb tot el que hi ha a la llauna dintre, una maionesa normal feta amb el pímer.
L'oli,
la sardina, l'ou, jo pot fer tot, però quedarà una maionesa molt espessa. També pots agafar dues cullerades de maionesa i ficar-hi la sardina, si no vols fer la maionesa directament, com vulguis. I amb això farceixes, uns ous queden boníssims, o també pots fer-ne canapés amb això, també en pots fer patates, no? O omplir patates, o també pots fer una cosa que a nosaltres, Alicia, ens fa molta gràcia, perquè la vam fer per un estudi que vam fer clínic, una investigació que va demostrar que fins i tot anaven bé per dormir les sardines, per dormir millor.
Ja tenim el titular.
Imagina't, i entre altres coses, que era l'estudi Pilchardos que vam fer amb l'Idibabs, doncs vam fer unes hamburgueses de sardines, no? Una recepta molt senzilla, sardines de llauna, una llauna de sardines, un ou, una mica de farina, una mica de ceba trinxada.
Sí.
Si vols una mica de julivert o el que vulguis, ho remenes tot, ho xafes, ho passes per la paella i de veritat que és boníssim.
Mare de Déu. Bé, ja sé que soparé aquesta nit. Això de que ho he sentit moltes vegades, les coses en llauna tenen més ferro, escopinyes, musclos, sardines també, tenen més ferro.
La sardina té molt ferro, té més ferro pes per pes que la carn, que és una font de ferro importantíssima, per tant, molt bona font contra l'anèmia, etcètera, etcètera, però no el té perquè està en llauna.
No el té perquè està en llauna.
No, sí. La llauna fos de ferro i estigués en contacte i totes aquestes coses, segurament sí, però ara estan aïllats, perquè no agafin gustos i totes aquestes coses, i per tant, té molt ferro no perquè sigui la llauna.
I l'oli, és a dir, dins d'aquesta llauneta també hi ha oli, pot ser d'oliva, pot ser de girassol.
Sí.
El llancem o no, ens el posem...
Primer, no, primer, no el llancem perquè no el llancem. És una qüestió de lluitar contra el malbaratament, però després perquè també pot ser que allà hi hagi part d'aquest omega-3, això ho diu l'Escola de Salut Pública de Harvard.
Escolta, que, si ho diu Harvard, que és el, serà
doncs,
veritat.
Doncs això. Per tant, tot ho hem d'aprofitar tot.
És a dir, l'oli també ens el mengem, sí, de les sardines. Bueno, les sardines de llauna, de fet, sempre les trobem als supermercats, és el bo que té, però no oblidem que això del peix també té temporada.
Sí,
No oblidem, perquè sempre parlem molt de fruita, verdura, però la pesca també té temporada.
Sí, escolta, amb molta temporada i també té sort i també té evolucions. La gràcia és anar al mercat i veure què és el que hi ha i què és el que hi ha de proximitat i pagar-ho el preu que toca perquè els nostres pescadors hi puguin continuar sent quan cada cop queda més. Però, per tant, què tenim ara? Pues tenim canana, cargol punxenc, dèntol, galera, llagostí, llenguado, lluç, maire, rap, sípia. Començarà aviat la temporada del seitó. Fantàstic. De seitó sí que n'hi ha, que en tenim encara per aquí. I ja s'acaba el moll i el llobarro. Si del mar ens anem a l'or, diguéssim, el mes de febrer és el mes amb menys producció de l'any. El fred para les coses, I tot i que aviat comencem a sortir de l'hivern, ara és quan tenim, diguéssim, les coses que s'han, sí que has mantingut, però que no han crescut, fins i tot que d'alguna manera s'han reforçat per aguantar aquest fred. Tot i així, tenim espinacs, escaroles, enciams, bròquil, bròcoli, col, coliflor, totes les versicàcies, cols de Brussel·les, bledes, que estan molt, molt bones, ja l'altre dia d'aquí de prop, apis, pastanagues, nap, carxofa, pèsols i faves dels llocs on no gela, porros, calçots, taronges i llimones.
I calçots, anem a fer calçotades.
I també tenim espigalls, que mira, ahir vaig estar a la taverna del Siri i em vaig menjar deliciosos.
Sí? No els he provat mai. Els espigalls de les cols,
Sí.
Toni Massanés, moltíssimes gràcies.
Vine al restaurant Caníbal i et menjarem a petons. Un restaurant Caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Nyap o top.
Gerard Jubany, que torna a seure aquí a la taula del restaurant Caníbal, i això vol dir que arribem gairebé al final i que hem de triar si aquesta cosa que tenim aquí davant és una genialitat o bé és un desastre absolut.
A veure, avui ja ho decidireu vosaltres. Avui visita al restaurant Caníbal un agitador de minories, segons llegim el seu perfil de Twitter. És en Roger Estrada, un amant del menjar i de la música, i pel que veiem, dels bufets lliures. Si més no, fa poc temps que ha visitat el mític Le Grand Buffet de Narbona en una experiència que, pel que hem llegit a la seva crònica del diari Ara, va acabar al vàter d'un hotel.
Ai, senyor, benvingut, Roger Estrada, com estem?
Gràcies,
bona tarda.
Ja estic recuperat,
De fet, el titular és això, Le Grand Buffet no podia acabar bé, no va acabar bé allò,
Bé, és que coneixem-me, a mi mateix no hauria d'haver acceptat la invitació a fugir a Narbona i que em posessin tot allò al meu abast, i, bueno, les conseqüències les poden llegir a la columna. Tassa de vàter.
Ho expliquem, Això de Le Grand Buffet, que efectivament ho tenim aquí al costat, tampoc està massa lluny, a Narbona, és el buffet lliure més gran d'Europa, i a mi em sembla que per 36 euros pots menjar de tot i més. Jo no he anat encara, de fet m'agradaria anar-hi, però clar, com controles allò de ho vull provar tot, però clar, no pots menjar-t'ho tot.
Li hauré de fer aquesta pregunta a la meva dona, que ella va ser capaç de controlar-se i dir-me, jo ja estic plena, Roger, sisplau, calma.
Calma, Roger,
però
calma.
Però jo no sentia les seves paraules perquè estava encisat amb la possibilitat de saltar els embotits, a la carn.
Ai, és de tan bona qualitat com diuen, per cert.
A veure, la primera part, la part de que és embotits, marisc i formatges, val la pena, sobretot la selecció de formatges, però la segona part, la de calents, ja la cosa ja fluixeja una mica. Però jo ja estava en un deliri ja còsmic i ja no veia res ni entenia res.
Això dels formatges és el bufet de formatges més gran del món, 110 tipus diferents. I parlant de formatges, Gerard, què ens faràs tastar avui?
A veure, em sap greu, Roger, però al restaurant Caníbal tenim només un producte per oferir-te, de manera que no podràs triar. Avui et porto, com avançava la Paula, un formatge 100% vegà, sabor cheddar.
Ja me l'heu fotut, eh?
No sé si te l'oferien, aquest tipus de formatge en el bufet, eh?
No el vaig veure pas.
No hi havia formatge vegà, llàstima.
Bueno, potser sí, però clar, amb 110, si m'arribo a consumir 110, hauria estat a l'hospital.
Doncs això, us donaré 3 arguments a favor d'aquest producte, 3 arguments en contra, i al final n'haureu de fer el task per definir si ens trobem davant d'un producte top o d'un producte nyap.
Vinga, va, comencem, que estem frisosos per tastar això. Comencem pels 3 arguments a favor.
A veure, el primer és que és 100% vegà, cosa que l'eleva automàticament a la categoria de producte saludable, ecològic, modern, encara que no ho sigui, o si ho sigui. El que em vinc a referir és que allò que s'anuncia com a vegà se li atribueixen de propina tota una sèrie d'atributs com els que hem citat. Ah, i sobretot, seriós, poca conya amb el tema del veganisme, perquè entre les seves característiques hi ha la de la baixa tolerància a l'humor, que també deu ser d'origen animal.
Cert, amb això et dono la raó.
Va, segon argument a favor. Els ingredients. Té una llista d'ingredients sorprenents, sobretot si els compares amb els que porta un formatge. Mm. Això sí, tot natural, d'agricultura ecològica, i trobem, per exemple, un 22% d'oli de coco, llavors de girassol moltes i un colorant fet a partir de concentrats de pastanaga, carbassa i poma. Per donar-li, m'imagino, aquest color de cheddar, no sé si del tot aconseguit, eh?
Bueno, així, no?
I el tercer argument a favor. Que és fàcil de desfer. No ho sé, t'ho posaré en els arguments a favor, perquè això, desfet, potser ens reforça la idea que estàs menjant realment formatge. I que és fàcil de fondre, ho dic perquè ho posa a l'etiqueta. Si us hi fixeu, diu "se funde fácilmente", acompanyat per un signe d'exclamació. O sigui que es deu fondre molt fàcilment i ho posarem en el costat positiu dels arguments.
Molt bé, doncs sentits els arguments a favor, escoltem ara els arguments en contra.
Va, el primer, la lletra petita. Per davant, amb lletres grans, et ve a dir que és un formatge tipus cheddar. Per darrere, amb lletra petita, et diu el que realment és. Preparado alimenticio a base de aceite de coco.
Que no ens enganyin, Roger, que no ens enganyin.
Jo no estic a favor d'això. Però jo em deixo sorprendre, però tipus,
sí,
tipus cheddar no utilitzis, inventa't una nova terminologia per seduir els vegans. Clar. Crea un nou ecosistema lingüístic per parlar d'aquesta meravella de taco que està aquí obert, que friso ja per provar.
Sí, eh? Va, el segon argument en contra. A mi aquí m'hi falta amor. Vull dir, aquest embolcall em sembla matusser. Ja sabem que no és un formatge com els que estem acostumats a consumir, però el seu aspecte t'allunya encara més de la idea de producte artesanal i, per tant, cuidat. Mm. És un totxo groguenc envasat en un plàstic. Em direu, és que no és un producte artesanal. Ja ho sé, però tampoc és cheddar i ve que vol transmetre aquesta idea a l'etiqueta, no? Per tant, estaria bé completar la disfressa de formatge i que sembli que algú hi ha posat una mica d'amor en fer això.
Ai,
va, i el tercer argument en contra, el preu. L'he posat com a argument en contra, però tampoc n'hi ha per tant, eh? Sí que és veritat que aquests 200 grams de formatge cheddar vegà són més cars que un cheddar normal. Aquests ens han costat 3,50 €, un cheddar corrent ens costa poquet, al voltant de 2 €. Per tant, és una mica més car. Els arguments a favor i en contra estan exposats. Ve la prova definitiva. Roger, Paula, agafeu el ganivet especial de tallar formatges vegans.
Hombre, i tant.
I procediu a fer el tast.
El Roger que fa cara de...
Ah, mira, ja se m'ha partit per la meitat. Ai.
Ui.
És de consistència fràgil, eh?
Mira que
l'olor...
Mira que l'olor...
L'olor sí que hi ha...
És de formatge sintètic.
I com... Sí. Però sí que remet una mica... O sigui, com han aconseguit aquest olor? No hi han ficat cap aroma de...
No hi ha aroma, eh?
De formatgeria d'Oscar Francs.
Qui diu aromes naturales?
Ah, amigo!
Aromes naturales. Sense especificar quina mena.
Això és un món molt... Ui, ja l'has catat?
Sí.
Aviam. Bueno, va per vosaltres, oients.
Vinga, valent.
El Roger...
Textures de formatge o de què és aquesta textura?
No, és farinós.
És... saps a EGB quan fèiem les... a plàstica, que fèiem amb fang, les figuretes, és com
ja no
si fes un trosset de fang i arenosament es va desfent a la boca.
Ui,
vaig
notar no puc,
trossets endinsant-se per la llengua.
Potser li hauríem de donar una oportunitat desfent-lo i cobrint alguna cosa.
Mira que vull pensar que això desfet milloraria, eh? Vull pensar perquè, de veritat, eh? No.
No, jo el que vull saber és exactament aquestes aromes naturals, quines són? Perquè és l'engany perfecte per a aquesta cosa sense gust. És fotre-li aromes d'alguna cosa que et remet a formatge quan, a nivell de gust,
Bueno, jo ja ho tinc clar. Vols un trosset més?
No.
Vinga,
molt
va.
Bé. Jo em sembla que puc deduir-ne la resposta, però he de fer la pregunta, eh? Començarem pel Roger. A veure, si haguessis de situar aquest formatge 100% vegà tipo cheddar en un punt entre el producte nyap i el producte top, cap a on ho situaries?
Tu vols que t'he dit que ho tenia clar i, com podeu veure, estic menjant
més trossos. Sí, 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 està menjant.
El que ve a remetre a Le Grand Buffet. O sigui, jo tinc aliment de qualsevol tipus davant i l'he de deglutir, però clarament això és un nyap.
Molt bé. Paula?
Això és un nyap.
Un nyap, eh? Per tant, avui no hi ha dubtes. Aquest formatge 100% vegà tipo cheddar és un producte...
Nyap!
Gràcies, Roger. Para, que,
sí,
que et farà mal, això.
És que no pot parar. Quitarà este càlid, també.
Jo crec que després d'aquest formatge vegà t'han entrat ganes de tornar a Le Grand Buffet, digue'm que sí.
Sí, jo crec que és millor el lavabo de Le Grand Buffet que aquest formatge
vegà. Si tornes, avisa'm, que jo vull venir. I qui no ha anat a Narbona, bé, almenys que jo sàpiga, és el nostre crític Filip Regol, que, atenció, no ha anat a Narbona, però ha anat a Madrid. Endavant, Filip.
Restaurant Diverxo. Carrer del Padre Damián, número 23, Madrid.
Tot va començar ara fa 12 anys, en un restaurant subterrani del barri de Tetuán de Madrid, on David Muñoz, ara conegut amb el nom de David amb Z, es passava tot el dia cuinant i on dormia unes hores damunt d'uns matalassos. Tot just acabava d'arribar de Londres, on havia treballat els famosos Hakkasan i Nobu, aprenent el secret de les cuines viatgeres, la cantonesa, la japonesa o la Thai. Els inicis van ser molt durs, però a poc a poc l'èxit va arribar fins a aconseguir, ara fa 5 anys, les preuades 3 estrelles Michelin. Un atreviment per part de la Guia Vermella, al qual no ens té gaire acostumats. En un Madrid dels anys 2000, encara dominat per les seves cuines tradicionals, el restaurant de carns i peixos a la brasa i una alta cuina encotillada d'americà i corbata, David va gosar insuflar un aire fresc de cuina cosmopolita. Li he seguit la pista des d'aquella època, fins a fer-hi una desena de visites, i es pot dir que es troba ara en el seu millor moment. Enguany s'ha atrevit, a la primera part del seu nou menú, a reinterpretar els gustos de l'Índia i passar-los, com sempre, per refinament del seu filtre personal. Tuneja els sabors, de vegades massa potent d'aquesta cuina, fins a arribar a l'excel·lència. I el que és més important, cuina amb els millors productes del mercat, cosa que no és tan freqüent en el món de les cuines ètniques. Proposa una bogeria de platers amb contrast de gustos i textures sense que aquest producte surti, en la majoria dels casos, perjudicat, sinó perfectament remarcat. És el cas del caviar fumat al forn tandoori amb curri vindaloo i iogurt, o de la pell de garrinet rostit que serveix de canapé per uns pupets de la costa catalana amb salsa cantonesa i adob de xile habanero. Un plat meravellós que mereixeria per si mateix el viatge. Garotes, seqüència de la gamba, espardenya, ventresca de tonyina en biquini, escamarlan de tronc, cloixes, guaiú japonès, roger, curumí... En fi, el preu del menú, de 250 euros, està plenament justificat per aquests productes, per la complexitat de la cuina i per tota l'experiència gastronòmica que la gent cerca ara en un gran restaurant. Una mica de escenografia, amb els culs dels porquets incrustats a les parets, els efluvis de gel sec que inunda la taula, les enormes glaçoneres en forma de cornet de gelat i la vaixella que frega de vegada el món kitsch. Tot el que potser a mi em sobraria en un altre lloc, però que aquí s'inscriu dintre de la coherència del personatge, que s'ha d'acceptar tal com és, un mag de l'excés. Com a possible ombra, potser les postres no arriben al nivell d'excel·lència de la cuina salada, tot i que el kakigori, com un granitzat japonès, de guayaba, citronela, xile, llima o llima kefir, estava prou bé com a primeres postres refrescants. Visita gairebé obligada, almenys una vegada a la vida, si us ho podeu pagar, clar.
No ho sé, si anirem a Madrid, ni tampoc si tenim aquest pressupost, però gràcies, Filip.
Per cert, a catradio.cat/caníbal les teniu totes les crítiques del Regol.
Va, propina, qui li toca avui?
A l'Esturgó. Oh, 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 oh.
A Això d'avui va pels taperistes de Catalunya. Taperista és, segons el Diec, l'humà que té la mala llet de no poder passar per casa als migdies i que es veu obligat a preparar-se el tàper cada nit a una hora del dia on el cansament ja apreta i en la qual l'única cosa que tens ganes de fer és estirar-te al sofà a mirar l'última de Narcos. Bé, tot això no ho diu el diccionari, ho dic jo, que tragino tàpers des que tinc ús de raó. Més o menys, hauré menjat uns 2.500 tàpers, i segurament d'aquests només me'n sento orgullós gastronòmicament d'una vintena. I no conto els tàpers de la sogra. Sí que és veritat que a totes les feines sempre hi ha el típic que s'ocorre molt, que sempre farda del tàper healthy o superelaborat, però no ens enganyem. La gran majoria vivim l'hora del tàper com una derrota, com una renúncia. I ja no només és el nostre menú. El pitjor de l'hora del tàper, i ho sabeu, és haver de compartir les flaires dels altres. Aquella barreja de bròquil, amb estofat de llenties, peix a la planxa, croquetes de pernil rescalfades... O sigui, menges de tot, menys el que portes. Ah, i a tots aquests que feu tanta ràbia que us prepareu tots els tàpers de la setmana el diumenge al vespre, que sapigueu que heu d'anar amb compte, que no us passi com aquest noi de Bèlgica que la va palmar després de menjar-se un tàper de fideus que havia cuinat 5 dies abans. També és veritat que l'havia deixat fora de la nevera, però és igual. Maleïts tàpers.
Ja tanquem el restaurant Caníbal la setmana vinent. Obrim a la mateixa hora, a les 3 de la tarda. Canviarem alguns plats, però la cuina serem els mateixos. Enric Vidal, Susana Ortega, Gemma Safontria, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
A un restaurant Caníbal a Berlín servim plats per tots els gustos. I si alguna cosa no és del vostre gust, feu-nos-ho saber.